la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Us fem, abans que res, com és habitual, un breu repàs dels continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, famosos i solidaris amb els animals, un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia i l'entrevista, avui amb la Laia Serra, coordinadora d'Ecologistes en Acció de Catalunya, amb qui definirem els nous tràmits per aprovar el delicte d'ecocidi. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I com a tècnic, Jordi Carretero. Matí de dissabte, escolteu Ràdio Estel, escolteu La veu dels animals i la natura, un programa dirigit i presentat per l'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. Comencem, com sempre, amb repàs de notícies. La primera, negativa, mor un pacífic ciutadà a conseqüència del tret d'un caçador. La darrera setmana, un veí d'Arbúcies, a la comarca de la Selva, Girona, va morir com a conseqüència del tret d'un caçador, que presumptament el va confondre amb un senglar. Ecologistes en Acció, entitat de la qual l'ONG ADA és membre actiu, va sol·licitar la restricció severa de la caça perquè deixi de considerar-se com una activitat esportiva. Igualment, va denunciar que la Federació Catalana de Caça hagi intentat responsabilitzar la víctima dels fets mitjançant un comunicat que assenyalava que l'home era enmig d'una batuda i que no duia roba vistosa. L'entitat ecologista ha demanat a l'administració que, mentre la caça sigui una activitat legal, és necessari un canvi de normativa per tal que l'obtenció del permís de caça requereixi proves més estrictes sobre capacitat sensorial i psicològica dels caçadors i controls més rigorosos durant les batudes, que puguin incloure proves regulars de drogues i d'alcoholèmia. No és la primera vegada, ni tampoc no serà l'última, que succeeixin tristos fets que, com aquest, suposin una manca de seguretat intolerable per la gent que vol gaudir tranquil·lament de la natura. Entre 2007 i 2020 s'han comptabilitzat a Espanya un total de 63 persones mortes en accidents de caça, a més de 483 que han patit lesions, entre les quals 215 han estat molt greus. L'ADA fa molts anys que manifesta que la caça ja no és un mitjà de subsistència. Es tracta d'una activitat cruel i injustificable amb finalitats recreatives, especulatives i comercials que influeixen negativament en el conjunt de la biodiversitat. La caça mata i no serveix per regular les espècies d'un ecosistema. Tot el contrari, n'és un element desestabilitzador. El lobby de la caça ha estat sempre recolzat per sectors molt influents d'aquesta societat. Les dades parlen per si soles. El 99,3% de la població catalana és no caçadora. Són caçadors sols el 0,7%. I no obstant, el 90% del territori català segueix actualment sent àrea de caça. I destaquem la importància de l'activitat que fan els ramats d'animals amb la transhumància. Un ramat format per un centenar de cabres és l'encarregat de recuperar la transhumància del camí ramader de la Marina, que uneix l'Alta Cerdanya amb el Penedès. La transhumància és la migració estacional dels ramats a la recerca de pastures, allà on n'hi hagi, segons l'època de l'any. Existeixen les pastures d'estiu o agostejadors a la muntanya i les pastures d'hivern a la plana. El Camí de la Marina és la via més antiga a Catalunya. Té un recorregut de 282 quilòmetres, la distància que hi ha entre l'estany de la Bullosa, a més de 2.000 metres d'altitud, i el municipi de Cunit. Un camí que passa per 10 comarques i que creua més de 50 municipis. La recuperació d'aquesta activitat pretén visualitzar i valorar la feina del pastor, així com les activitats que hi estan relacionades, la importància de la ramaderia extensiva pel benestar animal, la tasca de reducció del risc d'incendis que du a terme el bestiar a través del pasturatge en zones forestals, la preservació del patrimoni cultural i històric i la promoció dels productes artesanals derivats de pastura, com ho és l'elaboració de formatges. Aquest ramat, que ja està en marxa, va sortir el passat cap de setmana de l'estany de la Bullosa. Està previst que arribi a Cunit el proper dia 1 d'octubre. Els hi desitgem una bona transhumància a tots aquests animalons i també als seus pastors per la tasca tan important que fan. Més coses, els aerogeneradors posen en perill la vida dels ratpenats, que són uns grans eliminadors de les plagues d'insectes. Un recent estudi realitzat pel Centre Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, ha confirmat l'impacte devastador que tenen els parcs eòlics pels ratpenats, que també s'anomenen muricecs. 1 milió d'aquests mamífers moren cada any a causa dels aerogeneradors. A l'estat espanyol hi ha en total 22.000 aerogeneradors, repartits en uns 1.500 parcs eòlics. De les 33 espècies de rates pinyades que viuen a la península, un terç d'elles es troben amenaçades i un xic més de la meitat moriran als parcs eòlics. Els aerogeneradors són estructures cada cop més grans i, a més, les seves aspes es mouen a una velocitat de 300 km per hora i generen un canvi brusc de pressió al seu voltant. Aquest efecte comporta que els ratpenats, en apropar-se, morin a causa d'un barotrauma que els provoca la disfunció dels seus òrgans interns. Una primera conclusió de l'estudi constata que els programes de vigilància ambiental dels parcs eòlics no són eficients, ni pels ratpenats ni tampoc pels ocells petits. El problema rau en què se centren sols en detectar el moviment d'aus més grans. Els investigadors sol·liciten, en aquest sentit, d'emprar mètodes de monitorització i seguiment més adequats per animals petits. La segona conclusió és que cal adoptar mesures urgents, preventives i eficaces per protegir els ratpenats contra el desenvolupament de l'energia renovable. Si no es fa d'aquesta forma, els parcs eòlics continuaran sent autèntics cementiris per aquests animalons, que tantíssims beneficis aporten en l'equilibri dels ecosistemes, ja que eliminen plagues d'insectes i eviten així l'ús abusiu de pesticides i d'insecticides. La recerca reconeix, evidentment, la importància que té l'energia eòlica com a font d'energia renovable per lluitar contra l'escalfament. Considera, però, que cal equilibrar aquesta generació energètica més neta amb la protecció de la biodiversitat. I al Mediterrani minven progressivament els boscos d'algues. Un equip d'investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes es dedica, des de fa 5 anys, a estudiar els efectes de la pèrdua dels boscos d'algues al Mediterrani. Els resultats obtinguts han permès identificar 150 blancalls o deserts submarins de diferents extensions. Són superfícies rocoses costaneres on han desaparegut les algues i tota la biodiversitat que anteriorment hi havia. És un fet equiparable al que succeeix en els boscos terrestres quan els arbres disminueixen. La desforestació del fons marí no és un fenomen natural, sinó que és el resultat de diversos factors com són la sobrepesca, l'augment de temperatures, la contaminació de diversa procedència o l'arribada d'espècies invasores. En concret, i a la Costa Brava, els investigadors expliquen que l'impacte més fort al substrat l'origina la pesca abusiva. Extreure tanta quantitat de peixos trenca la cadena tròfica i comporta que espècies herbívores, com ho és l'eriçó de mar, proliferin per la manca de depredadors i exhaureixin al seu torn les algues. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes ha posat en marxa el projecte Hidden Deserts, deserts amagats, per conèixer millor les dinàmiques d'aquests blancalls o deserts submarins i preveure quines són les accions que es poden realitzar per tal de recuperar aquests boscos perduts d'algues. La iniciativa vol sumar esforços amb la col·laboració d'escafandristes i d'altres col·lectius més vinculats al mar. Tots ells poden ajudar els científics a localitzar i fotografiar aquests deserts.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que la capacitat defensiva dels eriçons es concentra principalment amb la tapeïda capa d'espines que recobreix els seus cossos per protegir-los dels atacs dels depredadors? Aquestes espines són un pèl modificats de 2 o 3 centímetres de longitud que es distribueixen al voltant de la seva superfície dorsal i que, quan es senten amenaçats, s'estarrufen en diferents direccions, solapant-se les unes contra les altres, formant una cuirassa molt eficaç. També són capaços de contraure el seu cos arrodonint-lo fins a convertir-se en una petita bola, on amaguen les seves parts més vulnerables. Amb aquesta resposta defensiva, són pocs els depredadors que s'atreveixen a atacar-los. Aquests petits mamífers són capaços de reduir dràsticament el seu consum d'energia mitjançant la letargia o la hibernació, quan els recursos de l'aliment o les condicions ambientals els hi són desfavorables. Tenen una gran necessitat d'energia i en els moments de més activitat s'afanyen per trobar aliment de forma contínua, ja siguin cucs de terra, insectes, llavors o fruits. Observacions dutes a terme reflecteixen que en una sola nit poden arribar a transitar fins a 3 quilòmetres de terreny. Els eriçons acostumen a viure dins els boscos de fulla caduca, els camps de cultiu envoltats d'arbres i també en alguns jardins urbans. La seva predilecció pels cargols, escarabats i d'altres insectes fa que algunes persones els considerin benefactors i protectors dels seus jardins, intentant atreure'ls perquè romanguin al seu voltant. Malauradament, les poblacions autòctones d'eriçons es troben molt fragmentades i en regressió, degut a la degradació, reducció, modificació o pèrdua d'hàbitats, especialment de les zones costaneres i els nombrosos atropellaments a les carreteres. Cal saber que es troben protegits per llei i és prohibida la seva captura, cria i comercialització.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. És necessari o no mantenir els dofins captius per a la seva investigació i conservació?
Per suposat que no. Tot el contrari, un animal captiu no es comporta com ho fa en llibertat en absolut. Els cetacis en llibertat a casa seva recorren desenes de quilòmetres diaris. Poden arribar a formar grups molt estables, les relacions dels seus membres poden durar tota una vida i la seva alimentació és molt variada. Dintre de la seva dieta natural no s'inclouen mai peixos morts, prèviament congelats, amb vitamines o medicaments afegits al seu interior, no? Els entrenaments que pateixen en una piscina a diari, amb les condicions antinaturals amb les que es troba, en un espai ridícul realment envoltat de ciment i soroll, no són les condicions idònies per a la investigació ni per a la conservació. Els escassos estudis que es realitzen en captivitat no contribueixen a la seva conservació. En canvi, demostrat queda que els estudis de cetacis en llibertat són molt més valuosos i enriquidors i aporten dades molt més fiables per a la conservació d'aquests animals. Avui en dia hi ha moltes formes per estudiar els dofins en el seu hàbitat, sense que l'animal pateixi cap trauma, i els resultats d'aquestes investigacions in situ aporten uns resultats que s'ajusten molt més a la realitat que els escassos estudis que es realitzen en captivitat.
Música. Galeria de l'Expert amb la col·laboració de Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Disposeu de més informació a www.associaciocetacea.org o bé enviant un correu electrònic a info@associaciocetacea.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Estimades, estimats i animalons, avui anem de country, que com ja sabeu és un tipus de música molt coneguda i també benvinguda. La ciutat que la representa és Nashville, al sud dels Estats Units, i aquí us presento és el Guy Clark, poc conegut, però crec que és un dels músics més entenedors del country. Nasqué l'any 1941 a Texas i morí als 74 anys a Nashville. Fou músic, cantant, cantautor i fabricant d'instruments musicals. Escolteu-lo amb Rita Balou i L.A. Freeway.
She could dance that slow valley shuffle to some cowboy hustle. How she made them trophy buckles shine, shine, shine. Wild-eyed Mexican silver tricking dumb old cousin Willard into thinking that he got her this time. Hill country honky-tonking Rita Balou. Johnny Town has played a fool for you. Backsliding, barrel riding, Rita Balou. Ain't a cowboy in Texas would not ride over you. She's a rawhide rope and velvet mix. Walking, talking Texas texture. High time and barroom fixture kind of a girl. She's a queen. Cowboys, look at old Willard grinning now, boys. You'd have thought there's less fools in this world. Hill country honky tonkin' Rita Balou. Never been a joint in town has played the fool for you. Backsliding. To ya, here's to Rita, I hope she'll do ya right all night. Lord, I wish I was a fool in your shoes. Hill country honky tonk and Rita Balou. Never been a joint in town has played the fool for you. Backsliding, barrel riding Rita Balou. Ain't a cowboy. Texas will not ride over you.
pack up all your dishes. Make note of all good wishes and say goodbye to the landlord for me. But some bitches always bored me. Throw out them L.A. papers and that moldy box of vanilla wafers. Adios to all this concrete. Gonna get me some dirt road back street. I can just get off of this L.A. freeway without getting killed a cop. I'll be down a road in a cloud of smoke to some land. I ain't bought, and it's his to you, old skinny Dennis. The only one I think I will miss. I can hear that old bass singing. Sweet and low like a gift you're bringing. Play it for me one more time now. Got to give it all we can now. I believe everything you're saying. And just keep on, playing. I can just get off of this L.A. freeway without getting killed a cop. I'll be down the road in a cloud of smoke to some land. I ain't bought, and you put the pink card in the mailbox. Leave the key in the front door lock. They'll find it likely as not. I'm sure there's something we have forgot. Oh, Susanna, don't you cry, babe. Love's a gift that's surely handmade. We got something to believe in. Don't you think it's time we're leaving? I can just get off of this L.A. freeway without getting killed a cop. I'll be down the road in a cloud of smoke to some land. I ain't bought, if I can just get off of this L.A. freeway without getting killed a cop. Down the road in a cloud of smoke to some land I ain't bought. So pack up all your dishes. Make note of all good wishes. And say goodbye to the landlord for me. That son of a bitch has always bored me.
Equador d'aquest programa i temps per l'entrevista aquí a la veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA aquí a Ràdio Estel. I avui ens volem detenir, volem parlar d'un tema que està candent, que porta temps ja debatent-se, però que potser ha transcendit poc també als mitjans generals de comunicació i per tant intentem tornar a fer d'altaveu. Es tracta de l'ecocidi. És un delicte que es mira de tipificar, en aquest cas, a l'ordenament espanyol i també a l'ordenament internacional. Anirem a pams i el definirem. Per fer-ho, tenim a l'altra banda del telèfon a la Laia Serra. Laia, bon dia.
Molt bon dia.
La presento. La Laia és cocoordinadora tècnica d'Ecologistes en Acció de Catalunya, una entitat amb la qual també l'ONG ADA treballa i que ens pot explicar també una mica millor quins passos ha fet en aquest cas també Ecologistes per tirar endavant tot el que és el tràmit d'aquest delicte d'ecocidi que després intentarem desgranar i definir.
Sí, bueno, a Ecologistes en Acció participa en tota aquesta campanya com a membre de la Xarxa per la Justícia Climàtica, que és una de les impulsores, no?, com a xarxa, juntament amb Stop Ecocidio, que també és l'entitat a nivell estatal que està en relació amb Stop Ecocide, que és a nivell internacional, i també CETEM Catalunya. No? Llavors, nosaltres, doncs, com a part d'aquesta xarxa i amb aquestes entitats, som les que a nivell català hem impulsat, doncs, que el manifest, perquè hi hagués suport ciutadà i social, no?, en aquesta iniciativa, i les que ho vam portar als diferents partits polítics, i en aquest cas la CUP va ser la que va presentar la proposta al Parlament de Catalunya, perquè el Parlament de Catalunya aprovi impulsar una proposta de llei per al Congrés dels Diputats.
El dia va ser el dia març 26 de juliol, en què, com deies, la CUP, el grup parlamentari, va presentar al Parlament de Catalunya aquesta proposta per dur a la mesa del Congrés dels Diputats la proposició de llei de modificació de la llei de l'Estat 10.1995, per ser exactes, no?, que és el que pot reconèixer, en aquest cas, el crim d'ecocidi a l'ordenament legal espanyol. Encara no està reconegut. I, com deies, una tasca de la societat civil. Quant de temps fa que es desenvolupa aquesta feina?
De fet, és que fa anys que hi ha organitzacions a nivell estatal i després a nivell internacional. La xarxa a nivell català s'ha anat sumant, s'ha anat pogut crear després que també a nivell han tingut els contactes amb la xarxa Stop Ecocidio i s'han tingut, doncs, prou suports.
És aquesta tasca, que aquesta entitat que aglutina a nivell internacional, que és Stop Ecocide, i en aquest cas també a nivell de l'estat espanyol, doncs Stop Ecocidio. I el manifest que parles, no? De moment hi ha un manifest que també s'hi poden sumar les diferents entitats, associacions, fundacions del nostre país, que es diu Prou Ecocidis, i que, bé, de moment ja hi ha moltes entitats adherides, i per tant això també és una prova de força, no?, per portar-ho a nivell polític i que això prosperi.
Exacte, sí, sí. Ha estat molt important tenir tot aquest suport perquè sense tota aquesta base social tampoc, doncs, no haguéssim tingut la força per anar directament, doncs, als polítics i que formulessin, doncs, aquesta proposta al propi Parlament.
Més de 70 entitats aquí a Catalunya, més de 300 entitats, ONGs i empreses han signat també el manifest, en aquest cas a Espanya. El manifest a nivell del Principat de Catalunya ho podeu consultar a través de la pàgina www.prouecocidis.cart.co, prouecocidis.cart.co, i evidentment també podeu signar-lo. De moment això està en tràmit, no, Laia?
Sí, sí, sí. Després d'aquesta presentació al Parlament, en la qual no hi va haver esmenes a la proposta. Hi va haver els partits que van donar suport a la proposta, Esquerra, Junts per Catalunya, En Comú Podem i PSC, i van donar suport. I els tres partits que van mostrar reticències, tot i així, no han aturat el procés. Aleshores, aquesta proposta seguirà el seu curs, que és: d'aquí en breu començaran un període de compareixences a escala catalana, és a dir, es presentaran, doncs, totes els detalls de la proposta i es faran tot un seguit de compareixences a nivell de tots tots els actors i presents. Com a societat, nosaltres també presentarem doncs, alguns noms per a aquestes compareixences. Llavors, definitivament es votarà la proposta en el ple del Parlament, però nosaltres, de fet, la temporalitat no la podem dir. Serà en els propers mesos, no? El juliol, doncs, no sabem quan serà. Però després de tot aquest període de compareixences es votarà la proposta al ple del Parlament per llavors veure si s'envia aquesta proposta de modificació de la llei al Congrés dels Diputats. Llavors, en el Congrés dels Diputats caldrà doncs, fer una campanya i hi haurà doncs, tot aquest temps en el qual dintre del Congrés dels Diputats s'acabi votant per incloure l'ecocidi al Codi Penal.
És a dir, que no hi ha una data concreta d'entrada de votació al Parlament de Catalunya i després podem veure que anirà per llarg, perquè això després d'anar al Congrés s'ha de fer una campanya concreta i en tot cas ho hauria d'aprovar també el ple del Congrés, no? De fet, però, i suposo que coincideixes aquí, la importància rau en que és una de les primeres campanyes a nivell polític, en aquest cas a nivell estatal, per dur això, per dur aquest delicte al Congrés dels Diputats i que pugui passar a règim de llei.
Sí, sí. Anteriorment hi havia hagut alguna proposta, però no era de llei. És la primera vegada que es proposa fer un canvi en la llei penal.
Hem començat fa ja uns 10 minuts gairebé, però encara no hem definit. Què és l'ecocidi, Laia?
L'ecocidi, diguéssim, la definició és qualsevol acte il·lícit o arbitrari perpetrat sabent que existeix una gran possibilitat de que causi greus danys al medi ambient i que siguin aquests danys extensos i duradors. Aquesta seria la definició. És a dir, un mal greu i massiu i destructor en els ecosistemes, que sigui generalitzat i llarg en el temps.
Pot ser, entenem, que pot ser local, però que s'entén que, clar, aquesta localitat, és a dir, que el medi natural, diguem-ne que està connectat i que, per tant, els danys, diguem-ne, que han de ser, són locals, però poden ser generals, no?
Exacte. Sí, sí, sí. El fet de que sigui un dany localitzat en un punt no vol dir que les seves conseqüències siguin duradores, no? i siguin extenses, és a dir que aquell dany doncs estigui relacionat amb els ecosistemes, no? Amb el qual si per exemple algun exemple a Catalunya i a l'estat espanyol que podrien ser tipificades com a ecocidi, doncs serien el perpetu runam salí de Sallent o l'abocador de Vaca Morta, que va ser fraudulent i ha provocat doncs, també danys en l'ecosistema, o també les empreses que fequen el Parc de Doñana o les que van destrossar el Mar Menor a nivell doncs, d'altres llocs de l'Estat, o inclús el Prestige, les empreses i tots els agents que van causar els danys en el Prestige, o la plataforma Castor. Són casos que són localitzats en un espai, però tenen conseqüències llargues en el temps.
Deixa'm recordar que estem parlant amb la Laia Serra, co-coordinadora d'Ecologistes en Acció de Catalunya, que sou a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, i que parlem de l'ecocidi. Per què? Perquè s'està tramitant, de fet, al Parlament de Catalunya, la CUP, el grup parlamentari, va proposar ja el passat mes de juliol una proposta per incorporar, per portar al Congrés dels Diputats un canvi en la llei per incloure aquest delicte d'ecocidi. Estem definint en què consisteix aquest delicte d'ecocidi, qui ho ha aplicat, com s'ha aplicat i quins seran els propers passos. Ara tu, Laia, ens definies alguns casos, no? Abocador de vaca morta, les mines de sal de Sallent, per exemple, també casos flagrants darrerament a l'estat espanyol, com és el cas del Mar Menor, o fins i tot de l'assecament, de l'aixugament del que són tota la zona d'aiguamolls, tant de Doñana com fins i tot les tables de Daimiel i molts altres aiguamolls a nivell estatal. Esclar, són casos perpetrats per empreses. Quina diferència hi ha entre el que s'està fent ara, és a dir, entre les demandes que es poden interposar ara amb qualsevol empresa, el que pugui ser un delicte d'ecocidi?
Clar, el que es pot demandar ara és a nivell de la via civil, no? Que suposa anar la condemna una multa econòmica, que, com sabem, doncs, les grans corporacions i la major part de d'empreses ja ho tenen inclòs en els seus pressupostos, tenen inclosa aquesta possibilitat de tenir multes per contaminar i vull dir que no els hi fa realment massa mal ni sobretot no fa que es prevegui aquest mal, aquest dany. Convertir l'ecocidi en un crim crearia un delicte que llavors comportaria una detenció. Les persones responsables dels actes o de les decisions que provoquen aquests greus danys ambientals, i aquestes persones podrien ser sotmeses a un enjudiciament penal. És a dir, que també, a banda de tenir unes conseqüències penals, i no només econòmiques, en qual ja no es pot, diguéssim, fer la reserva aquesta econòmica, es tractaria també, això abans no ho hem comentat, però de crear un marc jurídic internacional que sigui preventiu dels pitjors danys a la naturalesa. És a dir, que no es tracta només de penar, sinó també d'evitar que es facin aquests danys, no? Seria posar el punt penal de rendició de comptes, és a dir, que s'hagi de rendir comptes i desincentivar aquestes conductes.
Clar, perquè fins ara es pot dir o algú pot preguntar-se, home, és que els espais naturals, per exemple, si té lloc un vessament del que sigui, no?, de cru, contaminants, en un espai natural, dius, home, un espai natural, un parc natural, per exemple, una figura d'aquestes, ja té una certa protecció. Però, és clar, no recull un delicte com a tal.
Exacte. O sigui, no recull un delicte com a penal i, a més, hem de tenir en compte que marc, no?, aquest marc jurídic que està canviant, el qual la natura no és vista només com a un objecte, sinó també com a un subjecte. No és només una destrossa material, perquè considera que s'està fent un dany material, que sempre són més greus els danys no?, a les persones. Doncs en aquest cas, l'ecocidi seria considerat, doncs, en el mateix nivell que el, doncs, quan es va acceptar el dany moral que suposa un genocidi, per exemple.
És el que dèiem, això s'està intentant portar també a crear un marc internacional, crear un marc en què el delicte d'ecocidi, en aquest cas, canviaria el Codi Penal espanyol, com ha canviat el Codi Penal de molts altres d'altres estats, uns 20 estats arreu del món que ja ho incorporen a la seva legislació, ara detallarem també quins, però el que es vol és portar-ho, precisament que ho incorpori l'acord penal internacional, aquest tribunal internacional que decideix aquests delictes de genocidi, crims contra la humanitat, etc, que incorpori entre els 5 grans delictes que té ara un 6è, que seria aquest delicte d'ecocidi. I això, evidentment, ajudaria molt, no?, a crear aquest marc internacional de suport i directament de denúncia contra qualsevol cas d'aquests.
Sí. De fet, si s'inclou aquest crim d'ecocidi, no?, que és el que estem l'objectiu en els estatuts de Roma, els països que ja han ratificat aquests estatuts haurien de tornar a ratificar i tindrien un any per incloure l'ecocidi en els seus codis penals, no? I aleshores això realment impulsaria i seria una eina molt important per aturar molts dels danys que estan perpetrant actualment amb total impunitat.
Clar, fins ara qui és els que majors que ho han tirat endavant? Doncs els que pateixen precisament més les conseqüències de moment del que és l'escalfament global, com és la illa de les illes de Vanuatu, al costat de Nova Caledònia, a l'oceà Pacífic, que bé, està pujant el nivell del mar, estan patint la contaminació, estan patint també una major freqüència i intensitat de ciclons, i per tant totes aquestes illes i tots aquests llocs de món que estan amenaçats per aquesta pujada de temperatura són els primers que han liderat tot aquest canvi, ho han incorporat a les seves legislacions i estan fent aquesta campanya internacional. Vanuatu, Maldives i altres estats, també de la Unió Europea, que ha reforçat i ha recomanat precisament aprovar a les diferents legislacions aquest delicte d'ecocidi, ho han incorporat, com són els Països Baixos, Bèlgica, França, Escòcia, i s'hi van sumant també altres estats com Samoa, Bangladesh, Nova Zelanda, fins i tot estats de Mèxic, i ja hi ha també propostes de llei a Xile i a Argentina. Esperem també que la de l'estat espanyol prosperi. Quins són els propers passos, Laia? Almenys pel que fa a ecologistes i pel que fa a la campanya en general.
Doncs ara mateix seguirem preparant aquestes compareixences que us he comentat, que hi ha d'haver en el Parlament de Catalunya, i estem doncs molt en contacte amb la xarxa espanyola, o sigui, a nivell nacional de Stop Ecocidio i a nivell doncs internacional, i seguint totes les informacions i novetats sobre la qüestió, no? Com per exemple que en aquest 11 de setembre, quan en el discurs de d'inauguració a la 54a sessió del Consell de Drets Humans, hi ha hagut, s'iniciava un període de reunions, i el comissionat de l'ONU ha assegurat que dona suport a la discussió per incorporar l'ecocidi com a crim internacional i que pugui ser jutjat a la Cort Penal Internacional. Totes aquestes petites passes les anem seguint, les anem incorporant en la nostra campanya, no?
Estem parlant d'ecosistemes, estem parlant de natura, estem parlant també dels animals que hi viuen en tots aquests llocs. La definició jurídica que d'ecocidi en fa Stop Ecocide, aquesta organització internacional que ha liderat tot aquest procés d'impuls de noves lleis, és la següent: tot acte il·legal o derivat d'un defecte greu de previsió o de precaució comès, sabent que és altament probable que causi un dany greu, extens i durador al medi. Exemples de grans desastres naturals els hem posat a la nostra escala, i podríem incorporar també nous projectes, com és l'ampliació i, per tant, destrossa de part de l'espai del Delta del Llobregat del que és l'aeroport del Prat de Barcelona. Però a nivell internacional, contaminacions com les extraccions de petroli de Shell a Nigèria, de Chevron Texaco a l'Equador, l'enfonsament del petrolier Erika, per exemple, a la Bretanya, o també el vessament de pesticides a Bhopal, a l'Índia. Esperem que tot això es resolgui i us donem també alguna referència. www.stopecocide.earth, el web de Stop Ecocide, aquesta organització que ha liderat. I també recordem l'adreça per signar aquest manifest a favor de que es tramiti aquest delicte d'ecocidi. prouecocidis.cart.co prouecocidis.cart.co. Laia Serra, coordinadora d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Moltíssimes gràcies avui per explicar-nos i per intervenir.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i seguim endavant.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Recordàvem el cantant i coautor Guy Clark. Com a cantant de country és absolutament genuí, però la fama se la van emportar altres que eren més coneguts. Us deia genuí també perquè utilitzava el violí i el metal guitar, que és un instrument que es toca polsant les cordes sobre una taula horitzontal. El Guy, com a autoautor, va ser sempre sol·licitat per altres cantants que varen interpretar les seves cançons. Quina lletra acostumava a tenir textos molt llargs i així cada cançó com si fos una petita historieta. Us passo dos tracks. A Nickel for the Fiddle. Fiddle és violinista. I Waiting for the Train. Com sempre, a la propera, si Déu vol.
Well, it's a nickel for the fiddler. It's a nickel for his tune. It's a nickel for the tambourine kind of afternoon. And it's a high holiday on the 21st of June. And it's country music in the park and everybody's running. It's freaky apple pie, and it's the ones that's come to play, and it's the ones just passing by, and it's coats of many colors, and it almost makes me cry. Lord, it's ice cream on a stick, and it's something you can't buy. Who swears he's 83 and he's fiddled every contest from here to Cripple Creek. And it's old ones and it's young ones and it's plain they have agreed that it's country music in the park as far as they can see.
Waiting for a train. time that I could walk, he'd take me with him to a bar called the Green Frog Cafe. And there was old men with beer, guts and dominoes, lying about their lives while they played. They all called him sidekick. Was like desperados waiting for a train, like desperados waiting for a train. And one day I looked up and he's pushing 80, has brown tobacco stains all down his chin. Well, I mean, he's one of the heroes of this country. So why is he all dressed up like them old men? Drinking beer and playing moon and 42, just like a desperado waiting for a train, like a desperado waiting for a train. And in the day before he died, I went to see him. And I was grown and he was almost gone, so we just closed our eyes and dreamed us up a kitchen, sang another verse to that old song. Come on, Jack, that son of a bitch is coming. And we're desperados waiting for a train, like desperados waiting for a train, like desperados waiting for a train, desperados waiting for a train.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Bill Travers i Virginia McKenna amb els animals i la natura. Bill Travers i Virginia McKenna, actors anglesos protagonistes de la guardonada pel·lícula Nascuda Lliure, Born Free, filmada l'any 1965 i que narra la història real d'amor i comprensió envers els lleons, on el personatge central era l'Elsa, una lleona nascuda a Kènia. Les experiències viscudes per aquest matrimoni d'actors durant els 10 mesos de rodatge amb els lleons van marcar un abans i un després en les seves vides, iniciant a partir de llavors un llarg recorregut com a compromesos activistes i defensors de la vida salvatge. Bill Travers, que tenia una carrera cinematogràfica consolidada i les portes de Hollywood obertes, va decidir emprendre una nova etapa com a documentalista per denunciar la captura i la captivitat dels animals salvatges i les seves negatives conseqüències. L'any 1991, la parella va fundar la Born Free Foundation, una entitat amb seu al Regne Unit per a la conservació i els drets dels animals. Virginia McKenna, per la seva dedicació als animals i a la natura, l'any 2004 va entrar a formar part de l'Ordre de l'Imperi Britànic. Tots dos actors van estar amb ONG ADA durant una visita a Barcelona. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia?
Els endolls i els cables elèctrics estan per tot arreu a les nostres llars i pels nostres gats i gossos es poden convertir en un joc entretingut, però amb uns resultats desafortunats.
Sí, perquè els voldran estirar i mossegar i això els hi pot comportar cremades per les descàrregues elèctriques, fins i tot l'electrocució. El nostre consell és que mantinguem els endolls i els cables elèctrics en bon estat i que els intentem amagar darrere dels mobles, dificultant així que els puguin trobar al seu abast.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.